Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Un dia més, amb el suport de Gestoria Fernández, tenim la nostra tertúlia. Avui és divendres, a les portes del cap de setmana. Cap de setmana que ens farà el canvi del mes de maig al mes de juny. I avui començarem amb Quico Marín. Bon dia.
Hola, bon dia i bona calor.
I bona calor. I Maria Caruet, bon dia.
Bon dia. Avui una mica menys que ahir, eh?
Sí.
I 24, ai. A les 8 del matí estàvem a 24. Però, ahir vam arribar als homes del temps, deien 31, vam arribar als 33.
Jo ahir era a Barcelona i la veritat és que... Encara hi havia zones de Barcelona que passava aire. Sembla ser, diuen, que quan van obrir els túnels del Tibidabo, de cop i volta es va airejar Barcelona.
Ah, sí?
Sí, perquè es veu que quedava molt, molt bloquejat amb la serralada, i a l'obrir els túnels...
Deixen passar l'aire, passava, i es nota Barcelona.
Va començar a aclimatar una mica.
El fet de tenir tant d'asfalt i tantes cases, i també, quan diuen sempre... Mira, és molt fàcil, amb el termòmetre del cotxe, arribem aquí a Vilafant a l'hivern, per exemple, a l'hivern aquí a Vilafant 4-5 graus, arribes a Figueres, marca 6-7.
Sí, no, dir, no, esclar.
Per què? Perquè hi ha moltes cases, tothom posa la calefacció...
Jo tinc que anar als 4 i al 5 a Barcelona i estic patint, em sembla.
Caloreta.
Jo vaig ser ahir i quan la meva intenció era baixar Passeig de Gràcia i anar passejant fins a plaça Sant Jaume, i vaig agafar un taxi. Mm. Eren les 3 de la tarda.
Bueno, perquè ja va ser arribar una mica tard.
Sí, era...
I el pic de l'estiu, allò que fa molta, molta, molta calor, quan baixes del tren, diguéssim, a Passeig de Gràcia, una cosa així, o agafes el metro, una calorada allà sota.
Però un dels problemes de l'estiu a la ciutat, sobretot, saps quin és? Que a més, a botigues i cases tenen l'aire condicionat posat i escupen la calor en el carrer.
Sí, també.
O sigui, que a més clar, de l'asfalt i de les cases apilonades, hi ha tot l'escalfor que expulsa...
Home, tots els compressors que hi ha tenen l'aire calent cap a fora, el que fa la màquina.
Allò que passes pel costat i et ve la bocanada, sí. Aquella bocanada d'aire calent.
I dius, la mare...
Home, aquest mes de maig... Els primers 20 dies de maig era allò que cada dia un raig, va ploure, cada tarda plovia, una tempesta, el que sigui.
Jo la setmana passada encara va haver dos dies que vaig posar la calefacció.
Bueno,
el mínim,
sí,
però
sí,
la vaig posar.
Pot ser, però...
En canvi, aquests 10 dies últims, s'han batut rècords de temperatures, o sigui, temperatures que s'han arribat, i sobretot al Cantàbric i a Bilbao i llocs aquests... A Londres, temperatures
Londres.
De 30 i pico graus, arribant als 40, diuen que avui... Ahir era el dia més fort, vam arribar als 33.
Ara diuen que començarà a baixar una miqueta allà, no?
Diu que avui 5 menys, em deia el...
I dilluns, diuen que dilluns i dimarts la màxima seria entre 27-28, la màxima.
I jo a la previsió he vist que dimarts preveu pluja.
Bueno. Dimarts pluja, bueno.
També hem de dir que la gent està amb unes ganes terribles d'anar a la platja, perquè aquests dies veu les imatges i la gent, bueno...
Sí, què vols fer?
Sí, no, amb aquesta calorada s'ha de ser molt valent, perquè l'aigua al mes d'agost a mi m'acosta, està freda.
Diuen que l'aigua del Mediterrani està 2 graus per sobre de la seva temperatura normal.
Sí, però ara està
d'aquesta època,
19-20 graus, en ple estiu 24-25.
No ho sé, jo...
Quan ets jove t'hi tires a l'aigua i no passa res, perquè és allò de dir, no tenemos frío.
Vaig estar a Sant Sebastià...
Amb una edat ja...
Vaig estar a Sant Sebastià fa 2-4 setmanes i no hi havia ningú a la platja. Sí, hi havia 2 o 3 persones que sempre es banyen durant tot l'any. I va ser sortir de Sant Sebastià i tornar cap aquí a casa i tal igual, i al cap de 3 o 4 dies vam veure la platja de Sant Sebastià plena de gent. Plena de gent.
Ja. Jo espero dilluns banyar-me.
Home, i tant, aprofita. Ahir, precisament, sortia una notícia de que això de la niña que diuen, la niña i el niño, que és l'escalfament del Pacífic, es veu que quan s'escalfa és la niña i quan està fred és el niño, i aquest any l'escalfament de la niña és, segons els meteoròlegs, més gran que mai s'havia vist tant escalfor al Pacífic. Bueno, i per tant diuen que això ens afectarà en un estiu molt, molt calorós.
Perquè, i això en Turiel fa anys que ho està dient i fa últimament ho està recalcant, hi ha el corrent de l'Atlàntic, hi ha un corrent a l'Atlàntic, que és el que regula la temperatura del nord, tant d'Estats Units com d'Europa. I és un corrent que es va bellugant, depèn del període de l'any. No? I aquest corrent s'estava frenant i sembla que el moment que es pari, i sembla ser que si no s'ha parat està a punt de parar-se, clar, aquesta regulació desapareixerà. O sigui, aquest és el que baixava l'aire fresc
del Pol Nord.
I feia...
anava al Caribe i tornava a pujar.
Equilibrava la temperatura a l'estiu i la temperava a l'hivern. Clar, el moment que aquesta corrent d'aigua es col·lapsi...
Però per què? Perquè el Pol Nord s'està...
No ho sé exactament per què, però que s'està col·lapsant, o sigui, que s'està alentint. Fa anys que avisen els oceanògrafs,
fa temps que ho diuen,
que està dient que aquest corrent s'està enlentint.
Ahir a la tertúlia ho parlàvem. Hi ha una cosa que està superdemostrada, que és que la inclinació de la Terra es va inclinant més. O sigui, la Terra, a part de girar d'esquerra a dreta, per dir-ho així, es va inclinant, no?, de dalt a baix, i per tant això també produeix al llarg dels anys. Deien que tardaven 28.000 anys a donar tota la volta. O sigui
que allà on hi ha...
El Pol Nord... per nosaltres està dalt, fem-ho fàcil, el Pol Nord que està dalt, al final acabarà siguent el Pol Sud.
No, el Pol Sud no, a l'Equador.
A l'Equador.
Quedarà al mig.
Sí, quedarà al mig, i això tarda uns 28.000 anys, i després torna a posar...
Però no saps si ja estem a la vora d'aquests 28.000.
I com se sap això? Jo ho sé, jo ho he llegit això també, sí. I si tu fas una línia de nord a sud, ja el Pol Nord no és el centre. Ja
fa temps que s'està...
El Pol Nord magnètic està ara mateix 50 quilòmetres a dintre de Sibèria. O sigui, a dintre de Rússia, 50 quilòmetres.
Però com ho sabem, això, de que dintre de 28.000 anys...
Bueno, perquè s'han descobert, vull dir, des de que es va dir o que els esotèrics ho diuen, els investigadors han trobat al Pol Nord, quan s'ha començat a degelar i a investigar, han trobat fòssils de plantes tropicals.
Vale.
I llavors han analitzat...
O sigui, això ja ha passat.
Ja ha passat.
Això ja ha passat,
home. I l'Holocaust també vindrà.
Sí, i els zombis, i...
Això ja ha passat i tornarà a passar.
Això és una cosa natural i normal.
Tornarem a començar.
Jo crec que
ens
anem acostumant a les civilitzacions.
Tornarem a començar en un punt de l'espiral una mica més alt, diuen. Esperem que sigui així, no?
A veure, és veritat.
A nosaltres, que només vivim 100 anys aproximadament en aquest món...
Tu, jo vic 110 o 115.
115, bueno, depèn del que hagis de pagar hisenda, si no t'estiren més. No, si
no pagues... quan ja tens 65 ja no pagues hisenda.
Ja no pagues hisenda, ja no.
Com que no pagues hisenda?
Si fas bondat no pagues hisenda.
De totes maneres, penseu que tots aquests canvis que nosaltres ho visquem d'una forma molt petita, per dir-ho així, també ens afecten, perquè... Jo moltes vegades ho deia, no? Aquest hivern ha estat un hivern plujós,
sí,
però feia molts i molts i molts anys que no plovia tant, diguéssim, en pocs dies.
Tenim sequera absoluta. Podies passejar pel pantà de Boadella.
La gent anava a mirar la fàbrica aquella.
Sí, la fàbrica d'arma, sí. Llavors, què passa? Doncs això són cicles, són anys i anys de sequera, anys que plou, anys que... Bueno, això ja ho hem vist, però... No és el mateix un cicle de sequera quan l'Empordà tenia 15.000 o 20.000 habitants, un cicle de sequera que quan tens 120.000, no? I quan és l'estiu, 200.000+.
Aquest és el problema.
Per tant, jo crec que, i això un missatge pels polítics, no deixeu de fer desalinitzadores, tant que...
Perquè
això tornarà.
S'han parat.
Segur que ho han parat, però és que sí, això tornarà.
La que estava prevista a Rosa s'ha parat.
Hi ha un problema que s'ha de trobar l'ús de la sal, perquè no es pot tornar a tirar al mar.
Bueno, farem bateries. Ara diu que les bateries aniran amb sal. Vull dir que, per tant, mira,
bateries amb sal també.
Sí, ja estan fent bateries d'estado sòlido i bateries de sodi.
L'altre dia parlava amb un veí que em deia això dels cicles. Cicles curts, eh? I se'n recorda de la nevada que va haver-hi en el 94 i no sé què, i les pluges fortes, tot això, no? Això són cicles, això són cicles. Però sí, és veritat que cada vegada el temps està canviant. O sigui, hi ha cicles pluviosos, de calor... Sí.
Diu que cada 5 anys.
Però la cosa està canviant i ho tenim que reconèixer tots.
Els cicles hi són, i n'hi han de curts i n'hi han de llargs. Que accelerem els cicles per el nostre mal fer, el nostre mal pensar, el nostre mal viure, en certa manera, doncs és un afegit en els canvis aquests. I això ho hem d'acceptar. O sigui, el que diu que tot és culpa de l'activitat humana i nega els cicles naturals, o el que diu que tots són cicles naturals i nega l'activitat humana, i tots dos estan equivocats. Jo crec que les dues coses hi col·laboren. Nosaltres potser ho accelerem amb el que hem arribat a fer des de l'inici de l'època industrial i el descobriment del petroli i tot el que hem fet des de llavors. Hem accelerat, hem provocat un desequilibri a la natura. Diuen que l'home, l'ésser humà, és l'únic animal que es carrega el seu hàbit. Mm-hmm. El seu hàbit.
Totalment.
Vull dir que no som conscients de que la natura i nosaltres, no. La natura i nosaltres som una sola cosa. Si nosaltres ens carreguem allò del que vivim, que ens dona oxigen, que ens dona menjar, que ens dona ombra, que
el
ens dona aigua...
El refugi, total, sí.
I clar, sembla que l'únic que val són els diners. I clar, els diners ni ens els menjarem ni ens els emportarem.
No, i si no, mireu aquelles pel·lícules... jo me recordo una sèrie que vam veure dels narcotraficants... I al final, per escalfar-se, no tenien rei que no valven els diners. Vull dir que els diners...
Tenien muntanyes, no?, de diners que no havien que fer amb ells.
L'Escobar, tenien tants calés i tants diners que no tenien rei, no tenien... perquè la policia els perseguia, i en qualsevol amagatall portaven unes bosses plenes d'ell i acabaven cremant els diners que portaven a les bosses per escalfar-se.
Per això és una paròdia per demostrar-te que els diners no són tan necessaris.
Exacte.
Vamos...
Els diners per nosaltres no, però per als professors, que sembla que han arribat a un principi d'acord perquè hi ha una puja salarial, però bueno, encara no estan, perquè encara estan
professors. Això ja divendres passat ja ho comentava, el problema de l'ensenyament no és només
el salari dels professors.
Hi ha moltes altres coses que són més difícils de solucionar.
I amb ells, jo crec que també en 10 anys han passat de 6 milions de catalans a 8 milions de catalans, aquests 2 milions de persones que han vingut en 10 anys de i encara que no vulguin veure-ho i diuen no, és que la immigració no col·lapsa els serveis. Home, no col·lapsa els serveis si són els mateixos. Si tu tens una classe de 25 i a cada classe hi haig de posar 4 nens que venen de fora, ja són 29.
Això ha passat.
I a la sanitat igual, a veure, que no ens enganyin, que jo vaig a la sanitat i tu em vas a l'hospital o tu vas al CAP i allà hi ha la gent del país i gent nouvinguda, que tenen tots els drets d'anar al metge, no dic que no, però bueno, en lloc d'haver-hi el mateix metge de sempre, potser un hi haurem de posar un altre, no?
Clar, esclar.
Vull dir que perquè les sales d'espera no estiguin... I això vol dir que si jo haig de posar dos metges a la sala d'espera, hauré de posar més metges que operin, perquè hi haurà més operacions, més metges que facin anàlisis, més metges, més llits...
Ara
més...
comencen un cicle de huelgues també a Barcelona, eh? De metges. I...
Per començar, diu que no faran hores extres.
Això.
Per començar, diu que no faran hores extres, que, i això al tanto, que a la sanitat jo crec que es fan moltíssimes hores extres. Per tant, atenció,
no,
que això encara...
És contraproduent, perquè si tu necessites una atenció mèdica concreta, diversa o variada, o el que sigui, amb una persona que porta treballant pues, 10, 11, 12 hores, no és el mateix que si està descansat.
Mm,
i llavors, doncs, això també s'ha de tenir en compte. Vull dir, arriben a un punt
acabarem
que ja...
Acabarem com els xinos.
Tu aniràs amb els ulls tancats?
No, acabarem com els xinos. A la parada de metro, una màquina, tu posaràs allà davant, et llegeix l'ull...
I te diu el que tens.
Tu li dius els símptomes que tens, tinc una mica de febre, poses el dit...
Això fan a Xina?
Sí, sí, a Xina han posat unes màquines al metro, i tu allà et fa una foto dels ulls, poses el dit, et fa la pressió, la temperatura i no sé què més, tu li dius els símptomes que té, i automàticament et diu... Segurament vostè tindrà una grip. prenguis això, et fan la recepta i tal.
Si... I això costa diners?
No, gratis, gratis.
Bueno, nosaltres ja tenim màquines, eh?
Bueno, no.
Però tens que gastar, compres una bossa de patates, una cola.
No, allà màquina gratis, i llavors, si no millores, vas just al metge. Llavors sí que vas al metge.
Bueno, però a veure...
Aquest
primer símptoma, si la màquina... Jo crec que una persona no fa falta que vagi a la màquina, eh?
Vaja. Bueno, hi ha gent que sí,
Sóc gratis,
bueno,
potser si no, sí. Sóc gratis, no, perquè...
Però vull dir, els sinus en aquest nivell, ells sí que treballen moltes hores.
Però això és per treure gent dels consultoris mèdics.
Ja, però el que dèiem abans de les hores de treball, com són com...
Mitja jornada, 10 hores.
10 hores de feina.
Sí, sí. Fa mitja jornada.
Sí.
Alguns fan 24 hores de turno,
eh? 7 dies. 6 o 7 dies a la setmana... i un sou que et dona per pagar l'habitació
sí,
i el menjar.
Sí, sí.
Vivenda, habitació.
Habitació.
Perquè sí. No hi ha gaire més.
Sí, sí, en el tema d'educació i en el tema de sanitat ha passat el que ha passat. Ha sigut una deixadeixa per part de tots dos costats. En l'educació, posant més alumnes a les aules, el tema de ràtios...
I a base d'anys, tot això a base d'anys.
Perquè jo me'n recordo, ja ho vam comentar-ho la setmana passada, que al principi eren 18 persones, 18 alumnes en una aula, i mica en mica s'han anat posant, 22, 23, ho veiem una mica exagerat, però és que ara hi ha 29, a lo millor, el que diu l'Antoni.
Sí, 25, 27...
I el de la sanitat igual, el de la sanitat és que està molt bé treballar de 7 dies, treballar 2 o 3... però fas 24 hores seguides, no? Fas un de 24, un descanses, un de 24, un descanses... I després
a les 24, quan et visita que ja porta 23 hores, jo preferiria que no em visités.
És un desgaste físic persona. I mental, suposo, perquè sí, el que diu la Maria, no? Quan arriba un pacient que tu ja has començat a les 5 del matí o a les 9 del matí i estàs a les 10 de la nit allà i tens que fer-li un... Doncs potser tens un problema, no? Sí, de cansament, de lo que sigui. Sí. I suposo que ara això, tot això es tindrà que... I ho va dir en Martí la setmana passada. Érem 6 milions, ara som 8 milions i els serveis s'han de millorar.
Clar.
Els serveis s'han de millorar. És que hem millorat una carretera, que hem millorat posar això, posar allò... El transport no t'ho diré, Maria, però...
No, i les carreteres, agafa el cotxe i ves... Jo l'altre dia vaig anar a Besalú, d'aquí a Besalú, hi ha uns clots...
Aquella està horrorós, la 260 està
horrorós. La Nacional 260, a partir de Navata, fins a Navata encara bé, però de Navata a Besalú...
Per què no vas vindre de Huesca a Saragossa per la carretera que vaig passar jo? Que vaig pujar per un costat i vaig baixar per l'altre i dic, vam provar aquesta carretera.
Fatal, no?
Desastre.
Aquestes pluges els han malmès i no els han arreglat.
Sí, bueno, aquestes estan en obres, però està fatal, fatal, fatal. Llavors vull dir que si hem augmentat la població perquè és necessària, tenim que millorar els serveis.
El que passa que els serveis que tu deies de les carreteres és una inversió d'un moment donat. Arreglar el que dèiem abans, o el que dèiem ara de
l'educació.
La sanitat posant més personal, és un augment continuat.
Bueno, però llavors... En aquest
s'ha de fer.
O sigui, el que no pot ser és que, per exemple, i ho tenim a l'Institut de Vilafant, el que no pot ser és que estiguem 20 anys en barracons. O sigui, tu pots estar 2 anys en barracons...
I 25.
Sí, 2 anys en barracons mentre es construeix el nou edifici, vale? Però 20 anys o 25 mentre es construeix un nou edifici, i ens passa aquí a Vilafant, i segurament hi ha moltes altres poblacions de Catalunya que passa. I el que no pots fer és que tu tinguis una escola de 300 alumnes i tinguis, no sé, m'ho invento, 30 professors, i després aquella escola tinguis 340 alumnes, 30 professors, 370 alumnes, 30 professors, m'entens? Que quan es posa un professor de baixa perquè té una malaltia... no es cobreix, vull dir que de 30 professors passes a 27 o 26 perquè un altre professor ha tingut un nen i està de baixa pel nen. Totes aquestes coses que tu fa que d'una plantilla de 30 realment tens 23 o 24. Sí. I no hi ha substituts i no hi ha tot això. I tu vas passant anys i anys i anys. Home, la veritat, ahir veia un vídeo de TikTok i és veritat, el Congrés dels Diputats té climatització. No tenen fred ni calor. Van amb traje a l'estiu, us heu vist, no?
No, ho miro.
Bueno, no ho miris, però no val la pena, es perd el temps. Però tu veus allà els polítics i sa senyoria es porten el seu vestit amb corbata i tot, com que hi ha climatització, però dos carrers més avall hi ha una escola i van amb ventiladors, si tenen sort amb ventiladors, perquè no hi ha ni climatització a l'escola.
Això és vergonyós.
I això és vergonyós i és una realitat del
país. Bueno, també és vergonyós que en plena pandèmia... quan estava tot aturat, sobretot els autònoms estaven passant-ho malament, pel Congrés dels Diputats es van augmentar el sou. Perquè, com que ja estaven al programa, ja estaven, no podien tirar-ho enrere.
Mentida, però bueno.
Jo ho vaig trobar que, sí, indecent.
Indecent, indecent. Indecent. Indecent, sí, sí. I molta gent que dona, molta gent autònom, sobretot, que van agafar ajudes o préstecs de l'ICO, no sé què, han tingut que tornar aquests diners.
Ja, ja.
Sí, sí, perquè era una ajuda, sí, un avançament, sí, sí. T'ajudaven a que estiguessis a casa i que almenys poguessis pagar la llum, que aquesta és una altra. Home, estem a casa tancats, no podem treballar, doncs no paguem la llum i l'aigua. Què hem d'estar? 6 mesos? Què ens han tancat? Us tanquem 6 mesos? Pues 6 mesos sense pagar llum i aigua.
Va ser dur, aquell temps. Home, va ser molt dur. I aquestes mesures que es van posar, jo penso que vam fer-ho
prou bé.
Tot el que podíem bé. Perquè si haguessin estat uns altres governants, si haguessin tallat el sou a tots i treure la paga extra i començar retallades, aquí no aixequem el cap ningú, jo penso. O sigui, jo crec que van actuar bé. Això de l'ICO, doncs mira, és una ajuda que te donen que després la tornes en petites quantitats. No, no,
còmodes mensualitats.
Sí, com fan tots els bancos. Però, sí, sí. Jo penso que el que passa és que no hi ha diners per tot.
No hi ha diners per tot perquè estan mal repartits.
Bueno,
sí que hi ha diners per tot.
Però no ben repartits.
No estan ben repartits. Vale, si doncs repartissin bé, hi ha diners
no
per tot.
No hi ha diners per tot ben repartits. Perquè no ho entenc. El tema de professors, tu deies que si un professor es dona de baixa, no, sí que es cobreix. Hi ha les substitucions aquestes. Hi ha una bossa de professors substituts que volen entrar a dintre, que no poden. La meva nena està igual, va anar a l'examen i per, no sé si eren 20 o 13 places de la seva... Es presentaven centenars de professors, centenars de persones. No pot ser. Han de començar a deixar entrar gent i que fem una miqueta més gran els serveis, perquè si no, no aguantarem. Hi haurà un problema, eh?
Jo, això, ja que dius això, o sigui, per exemple, a vegades sents, es convoquen 3.000 places de correus a tot Espanya,
I es presenten 10.000 persones.
I es presenten 10.000. Però com hem arribat que faltin 3.000? No seria més llocs i convocar places quan falten 100 o 200? Hem d'esperar que 4 o 5 anys que el servei vagi molt malament perquè no hi ha gent, hi ha gent de baix, no, per convocar a
l'Illa va dir 420 places de professors d'aquí al 2030.
Només.
Va dir clar, això. És que 420 places, si tu mires tot Catalunya, tots els pobles que hi ha, i tots els col·legis, i tots els instituts, i...
És poquíssim d'aquí al 2030.
És que quan tu això és igual que quan...
Jo m'imagino la gent que se jubila.
Clar,
perquè també tenen una llibertat per jubilar-se i unes condicions, no?
Es jubilen als 60,
jubilen abans,
professors es jubilen als 60.
Vull dir, potser ja han comptat amb la gent que se jubila o no han comptat amb aquesta gent que se jubila?
Jo què sé.
No, per als 420, sabent que 200 o 250 ja són jubilats.
És complicat el tema, jo no sé.
Jo, el problema és que des de l'administració, per desgràcia, i en molts casos, sempre hi deu haver les honroses excepcions, es treballa des del despatx amb un ordinador. No es trepitja el territori, no es parla amb la gent, no es té sentit comú de les coses. No s'està al lloro. Mira, l'altre dia un grup d'alcaldes de micropobles van anar a veure un director general per plantejar un problema. I li van dir, és que el que vostès estan fent no encaixa amb l'estatut del municipi rural que s'ha aprovat fa poc i que és llei, i l'article tal diu això i això, i el que vostès estan fent no encaixa. Aquest director general se'ls va mirar i va dir, què és això de l'estatut del municipi rural? O sigui, una llei aprovada pel Parlament i un director general no sap ni que existeix.
Bueno,
és clar, perquè no es belluguen del despatx, perquè no fan, perquè estan encaixonats amb la seva feina, perquè ja en tenen prou, perquè no hi ha vocació de feina. Ja ho he explicat aquí alguna vegada, no? Quan hi va haver, ens van obligar a fer els plans d'emergència. Ordi el va fer la Universitat de Girona, que a més van pagar, i quan ens arriba ja feia 3 anys que hi havia la variant Ordis-Borrassà i en el pla d'emergència no hi havia la carretera.
Clar,
bueno, perquè es fa des d'allà amb un plànol antic.
Però a més amb un plànol antic, no modern.
Sí, perquè si poses a Google Maps ja et surt. Vull dir, això està claríssim.
I llavors, esclar, dius, per favor, vull dir, fer...
El problema és que, ho hem dit moltes vegades, que aquestes coses jo crec que no s'ha fet un bon seguiment des de fa molts anys, no? Dic la sanitat, dic educació, dic els transports, les infraestructures... No s'han fet moltes coses ben fetes.
Però per què no, Toni, si hi ha un munt de persones allà dintre?
I llavors... Sí. Llavors
hi ha... És que jo no m'ho crec,
no,
això.
No, sí, però,
algú té que parar les coses.
Sí, sí, però...
Algú diu, si no... no podemos, no tenim diners, o no està contemplat. O
seiem
això no costa
i organitzem.
Això costa
sí,
més vots.
Però sembla que no hi ha ningú que ho faci.
Ostres, jo és que no
perquè, mireu, jo poso l'exemple i sempre ho dic. Quan va acabar la concessió de les autopistes, va costar 234 milions... 234 milions d'euros treure els peatges que hi havia a l'autopista, a la P7, per exemple.
Sí, senyor.
Doncs Per què tanta pressa? Si estan muntats, no els atreguis. Continua cobrant. En lloc de cobrar-me...
No, perquè és una via ràpida i és un element que estava dintre del carril i pot provocar més accidents del que tu pensaves. Perquè com que sabien... No, això jo ho vaig mirar jo també. Com que sabien que hi hauria més freqüència d'usuaris, allò que estava al mig dels carrils, tindrien un problema. Se tenien que treure. Com se van treure d'aquesta forma tan ràpida i tan vinga a lo bravo i tal i qual, va costar molts de diners.
Però després, mira...
Tenia de fer un plan, també.
Mirat d'una altra manera, era una manera de reduir velocitat de tant en tant, que
amb una mica de seny, en lloc de cobrar-me 10 euros per anar a Barcelona, cobra'm en 5. Però deixo estar.
No,
ho tenien tot informatitzat, l'empresa, si ja no hi havia ningú cobrant les... Ja no hi havia gent cobrant els peatges.
Sí. Jo penso que havia sigut una vinyeta o un import molt reduït, que la gent que la volia agafar, doncs, aquells diners serveixin pel manteniment, un,
exacte,
dos, tres, quatre euros com a molt i ja està, no passa res. Es va fer això, suposo que pels vots, suposo que cosa electoral i cosa de partit.
Mentre es posin les qüestions electorals davant de la ciutadania, no anem bé. No anem bé.
Bueno, això no és el que passa amb el territori, només és el 2% de la població de Catalunya.
Claro.
Tot i que té 41% dels municipis i 41% del territori, però només el 2% de la població.
Llavors, quants vots són això?
Una misèria i companyia.
No, bueno, però a vegades les misèries i companyies són les que decanten la balança de que governis
que,
o no.
A més, no hi ha res gran que no estigui fet de coses petites. El propi cos està fet de cèl·lules i així. I un país com Catalunya està fet de grans ciutats, però de molt de part petita que sustenta aquestes ciutats, perquè s'alimenten i beuen i respiren d'aquest territori.
La majoria d'obres que s'està fent ara mateix a la Via del Tren, per exemple, que no sé si eren 100 i pico obres o 200 de millora...
Cada
dia
hi ha una nova, no et preocupis.
Però no es podia haver fet en els últims 15 o 20 anys,
home,
de mica en mica.
A veure, de mica en mica.
Jo, sense ser enginyer, agafo el tren de Rodalies i quan passes per Sant Miquel de Fluvià, més o menys, a vegades veus uns arbres que diu aquest arbre el dia de tramuntana caurà la via. Però si jo com a ciutadà, sense ser enginyer, veig que aquell arbre...
Però quants arbres hi ha, Toni? D'aquí a Barcelona quants arbres hi ha en aquestes condicions?
Pues que els tallin, els que estan a prop de la via.
Ho han fet l'autopista. L'autopista ho han fet pel tema del foc, vale? Ho han fet per tallar focs. Ho han fet en tots els costats de l'autopista, ho han tallat. A la via és més difícil, jo crec.
Però mira, ahir, tornant de Barcelona, venia per la finestreta que dona mar, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Una quantitat de saques...
De llenya, de
sí,
talls.
Però que per mi fa mesos que estan allà, perquè estan brutes, robregades, fetes amb el bé.
Big bags aquests que estan plens de...
Bueno, perquè ha de passar un tren amb una grua petita
el
que els carregui...
Ha de passar un minitren i les carrega amb un braç i les carrega i se les emporten.
Però feinada de carregar-les, tal com estan.
Sí. Clar, si a més porten ja temps allà i s'han abandonat, doncs allò es deteriora...
Igual es aixecaran
i està podrit.
Sí, i quedarà tot el que han d'això.
Bueno, sí,
jo ho vaig estar mirant i vaig dir, Verge Santa, això tret de seguida i ja estava.
Imagina't, Toni, que hi ha un pressupost per fer 100 obres d'aquí a Barcelona. Vale? Aquest pressupost dona per 100 obres. No arribem a fer les 100 obres, per lo que sigui, perquè ja aquest pressupost s'ha quedat petit, el material costa més per fer les obres, lo que sigui, Pues ja queden 10 obres per fer o 10 incidències per reparar.
Per millorar.
Durant aquest temps s'han produït més incidències i tenim obres no previstes. Llavors ja no tindrem, l'any que ve no tindrem 100 obres, tindrem 150.
El problema és que com que s'ha estat molts anys sense fer absolutament res, de fer un mandat.
Es feien coses, el que passa que no es feia.
No es feia. Llavors, clar, ara és igual que una casa, quan tu diu, ja l'ha dit, qui no arregla una gotera arreglarà la casa entera, no?
Una cosa tan senzilla, la Xina, que fan aquests trajectes, o el Japó, trajectes de tren d'alta velocitat i dius, posen una moneda, que la moneda no cau i no vibra, aquestes coses. Bueno, doncs allà la plataforma és un terra de formigó tot el recorregut del tren. Aquí, en canvi, nosaltres anem amb les pedres aquestes del balastre. Quina és la millor manera? No ho sé, tècnicament i no sé què. Però allà els hi...
Però aquests trens que tu dius són els trens bala,
sí, els trens bala, exacte, van a 300 o sí. 400 per hora. Vale. Clar, però llavors a vegades haurem de copiar. Jo ja no dic inventar, però
possible. No, no, no fa falta anar tan de pressa. Per
impossible, impossible.
Però mira, no per exemple, jo hi ha una cosa que ara he d'anar a Àger i volia anar-hi amb transport públic, o sigui, anar d'aquí a Lleida, Pirineus, sí. I agafar els ferrocarrils de la Generalitat que van a la Pobla de Segur. Bueno, primer, d'aquí directe, que pari Lleida només hi ha dos trens al llarg de tot el
si
dia.
Si no fas parada a Barcelona.
Si no, una hora, sí, com a mínim. Sí. Una hora i quart, una hora i mitja, a esperar a Barcelona. Però l'altre, dels ferrocarrils de la Generalitat, ah, quan vaig parlar amb l'hotel perquè m'havia de quedar a dormir, diuen, escolti, sàpiga que l'estació està a 8 quilòmetres del poble.
I per què?
Ah, jo què sé per què.
Però escolta, bueno, com l'estació de Peralada, que estava a la carretera d'això, i Peralada està a 4 quilòmetres de...
Però això ja era una cosa...
Bueno, però era l'estació de Peralada en el seu temps.
Però aquesta l'han fet nova ara.
Clar.
Per què posen l'estació? No sé si és aquí distant amb altres municipis com el Camp de Tarragona, per exemple. No ho sé, ho he de mirar. Però ja em van dir, compte que està a 8 quilòmetres. Bueno, al final resulta que tenim una reunió del Consell Assessor de l'Energètica, hi ha un company que també puja a Àger, fem una jornada sobre transició energètica i ens trobarem a la reunió, jo baixaré a Barcelona i pujaré amb ell amb cotxe.
Ah, bueno, mira.
Però bueno, jo pensava, doncs surto d'aquí...
El transport públic és complicat. Pues no. Si vols, has d'anar molt de temps per anar d'un costat a l'altre.
Bueno, em quedava dos nits, ara només me n'hi quedaré una.
Ja està.
I bueno, ja està.
Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig... a les 7 de la tarda.
Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Camí de les 10 del matí a la nostra tertúlia, 16 minuts per les 10. Recordin que la poden seguir en directe a través del YouTube, del Twitch i del...
Instagram.
A Instagram, ara m'he quedat en blanc, eh? Instagram, i a més, recordin que la tertúlia la repetim de 3 a 4 de la tarda, i avui, a la 1 del migdia, es pot escoltar una vegada més la tertúlia dels regidors, eh? La tertúlia dels regidors van fer dimarts, la podran escoltar avui a partir de la 1 del migdia amb els regidors del nostre Ajuntament de Vilafant. Aquest estiu diuen que serà un estiu de molt de turisme, que ens va molt bé, que vingui molta gent, perquè això dona llocs de feina, però hi ha un sector, que és el sector de l'hostaleria, que es queixa que no troben prou gent per treballar. Maria, bueno, això és un problema, no?
Jo crec que no troben prou gent per treballar per les condicions que els hi posen.
Sí, no? L'hostaleria sí. té fama. Jo havia treballat molt a l'hostaleria, feia mitja jornada, 12 hores cada dia. Des del mes de maig fins a l'octubre no teníem ni un sol dia de festa.
No m'ho crec.
No, ni un sol dia de festa.
A tu, Toni, 12 hores seguides?
Sí, sí. A l'hostaleria.
Ja, però
com,
no m'ho crec.
Com ens donaven lo que de, una larga, eh? Allò una tarda, que et donaven festa una tarda a la setmana. Allò que plegaves a les 4 de la tarda al restaurant i aquell dia no tornaves fins l'endemà, no?
És una feina molt de servitud, per dir-ho d'alguna manera. Has de tenir bon tarannà, depèn de quina part de l'hostaleria, home, si estàs rentant olles, doncs potser no. Tot i que entenc que als restaurants, quan rentes una olla, l'has de deixar com si s'hagués d'estrenar allà mateix, eh? Vull dir que...
Nova.
Hi ha les habitacions, hi ha la neteja, hi ha l'atenció al públic, que és potser la que requereix un tarannà més especial.
Aguantar tothom, perquè clar,
tothom.
Pot venir qualsevol que la vegis.
Sí, no, ja ho he fet també alguna vegada, vull dir, ja ho conec. Hi ha qui no plega mai, encara que siguin les 3 de la matinada. I, bueno, que no és fàcil, i llavors, doncs, jo no sé ara, però deien que no es pagava suficientment bé aquesta... Bueno, estem a
ballar,
aquest tipus de treball. O no es llogava prou gent per poder fer uns torns suficientment agradables.
Clar,
quan arribes al final de temporada ja no pots més, i els que van al setembre pues ja els tractes a patades.
Primer,
no?
Que tenim dos problemes que abans no hi eren. Un és el problema de l'habitatge. Vull dir que abans molta gent venia d'Andalusia aquí, o d'Andalusia, qualsevol altre lloc, i encara ve gent,
sí.
A fer la temporada, sí, hotels, restaurants...
Els càmpings
i tot això, clar... Si l'hotel no té unes habitacions, o el càmping té unes habitacions,
i
et facilita que el treballador tingui un lloc on allotjar-se, perfecte, però si no, és un dels problemes que passa, per exemple, ho veiem a les Illes Balears, no? Que molta gent està visquent al cotxe, o visquent amb una furgoneta, o amb tendes de campanya, perquè no hi ha pisos de lloguer i no poden llogar, perquè clar, demanen més de la meitat del sou, perquè...
O fan un pisopatera d'aquestes,
sí,
no? De que posen 10 persones en en un pis que tenen tres habitacions.
Exacte.
Perquè si no...
No, esclar, a veure, és una mica el que dèiem abans de, dels diners, no? De que en castellà, no sé com es diu en català, l'avarícia rompe el saco, no? Jo crec que a Catalunya, sobretot, hem posat tots els ous a la mateixa cistella del turisme i sembla que ha sigut la primera indústria i és la més fràgil. És la que pot fallar en qualsevol moment perquè una guerra, un canvi climàtic més fort o el que sigui, o el del petroli que bloquegi vols o bloquegi el que sigui, et pot...
Una crisi econòmica, també.
Sí, clar. et pot fer caure del cavall, per dir-ho
sí,
d'alguna manera.
Al igual que amb la guerra, diuen que aquest estiu vindrà més gent aquí, imagineu-vos que hagués passat alguna cosa aquí.
Al revés. Però és que, a més, hem de pensar que el territori és el que és i té les condicions que té i els recursos que té. Tota aquesta gent, a més, gasta una quantitat d'aigua impressionant perquè es dutxen com 5 cops al dia, com a mínim, més les piscines, més el no sé què. Són recursos hídrics molt importants que no tenim. Electricitat, perquè si fa aquesta calor, l'aire condicionat haurà d'anar a dojo, no?
I queda lleig, davant de on te cobren, diguéssim, que es fregui les mans, saps allò que trobes el paio, l'amo, fregant-se les mans, allò...
Guanyarà diners, no?
Guanyarà diners! Sí. Les...
Però vull dir que no... Com, per exemple, quan es parla de l'ampliació de l'aeroport, a part del que pugui costar i
obres,
causar...
Sí. Això és el de menys. Jo crec que les obres són el de menys.
Vol dir la quantitat de gent que pot venir... Com els acollim, aquesta gent? Tenim capacitat de...
On te'ls posarem?
Bueno, de pisos, si es desbloquegessin els no sé què, es podríem posar a qualsevol, perquè hi ha un fotimer de pisos buits que...
Però estan especulant, no?
Ja, vol dir, si això s'acabés, això n'hi hauria prou. Suposo.
Sí, però
suposo.
Tampoc però... veiem grues, construint pisos nous.
No, però és que n'hi ha de sobres, el que han de fer és una altra cosa. Però els recursos nostres, hídrics i energètics, no són suficients. Ja no són suficients per nosaltres, com volem pretendre que siguin suficients per no sé quanta gent diuen que poden arribar si s'amplia l'aeroport. No, bueno, ho han calculat, això, és el que dèiem abans, no es calcula?
Quan diuen mil operacions a l'aeroport del Prat, no? Per exemple, 1.000 operacions diàries, vol dir 500 avions aterren i 500, i tu dius, 500 avions, si divideixes per hores, i quan tu agafes un avió, veus aquella cua que vas cap a la pista, no? I veus
fa molts anys que no he agafat un avió.
No? Pues veus davant teu 4 o 5 avions i al darrere 7 o 8, es van posant en cua per anar sortint, no? I si miressis a l'aire... Igual, tu
bueno,
veus una...
Només fa falta veure aquest mapa sí, de vols que hi ha.
Aeri, sí.
És horrorós, és horrorós.
Bueno, sembla
un eixam... Saps què
sembla?
Saps els estornells?
Sí.
Sembla un eixam d'estornells i dius,
i quan
no,
hi ha el volcà aquell...
Són avions.
Quan hi ha el volcà allà a Itàlia, que fan una miqueta i fan passant per l'altre costat, tots per l'altre costat. I
o quan hi ha una guerra, per exemple, allò veus el cel d'Ucrània, que no hi ha vols, i tot va pels costats.
És curiós,
no?
Aquesta web. Sí,
és impressionant, és impressionant.
Home, igual que hi ha l'aeroport de Girona, el de Reus, el de Barcelona, i imagina després ja tots els aeroports d'Espanya, i França, i Itàlia, és que nosaltres moltes vegades tenim la visió de petita, no?, del nostre Empordà, no?, per dir-ho així, però clar, fas una visió grossa, gran, i bueno, és increïble la quantitat d'aeroports.
S'ha facilitat la moguda. O sigui, tu estàs cansat, tu estàs cansat de la feina, tu estàs avorrit, tu estàs jubilat i no saps què fer, viatja.
Un cap de setmana, vinga. Divendres, dissabte,
una escapada, ho parlàvem amb la Maria, que hi ha molta gent, jo tinc uns amics, que cada 2 mesos fan una escapada de 4 o 5 dies.
Amb avió.
Amb avió, amb tren, amb cotxe, allò, però una escapada, allò que dius, em vaig a, no sé, a Viena. 3 dies a Viena o 4. I després... No, hem estat a Copenhague, 4 dies a Copenhague, no? Escapades d'aquestes que vas fent, no?
Jo, no sé, jo sempre que he fet escapades les he fet a muntanya i quan he viatjat per feina, que és una altra manera de veure els llocs, perquè quan vas per feina, l'anfitrió t'ensenya coses que si tu vas pel teu compte no veus.
Això és igual que quan agafes un viatge, una excursió, anar amb guia o sense guia. Jo, si puc, agafo un guia. Per què? Perquè t'explica coses...
Que després,
si no, tu no sabries ni res, no?
Home, algú és més i entens més les coses que passen allà i com està la situació d'allà i tot això. Saps? Evidentment, un guia o un viatge d'aquests programats que ja te posen el guia per fer totes aquestes excursions està bé.
Jo vaig anar, per exemple, a Sant Petersburgo i llavors, si tu vas sense guia, haguessis vist, sí, un museu, aquí mira unes plantes, aquí, sí, no sé què, sí, amb un guia t'explica que els art, però, no sé què, però, Toni, fulano,
de tal... Xino, tu que ets xino, ara, vas a les xarxes socials, poses quiero conocer Bilbao, i hi ha 50 vídeos que t'expliquen, passa per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, que estàs 24 hores, fes això, que estàs 48 hores, fes això.
Sí, bueno, vull, la informació...
I ja ho saps, tot el que tens que fer, quan arribes allà al lloc, tu dius, cap allà, i ja està. I t'expliquen tot, eh?
Bueno.
Sí, que no sé què passarà amb això també.
No, no, jo crec que ja el que li deia, que aquestes escapades tard o d'hora acabaran,
viatges,
perquè,
eh?
Perquè fallarà el querosè, fallarà la gasolina.
Bueno, espera't a veure si desbloquegen això, eh? Que ara hi ha un pacte entre Estats Units i...
Bueno, clar, Estats això... Units ja ho...
Sí. O sigui, ha dit que no l'altra vegada?
No, o sigui, les condicions que posa Estats Units és que siguin amics d'Israel.
Per força.
Sí, els espanyols ho tenim clar.
No, guanyaran Feijó i farem viatges de l'incerso.
Per què té que guanyar Feijó?
Sí, home, ara, quan guanyi Feijó,
no,
governant amb Vox, governant amb Vox,
favor.
El pacte amb Vox, serem amics dels israelians i farem... L'incerso ja no anirà com ara que van cap a Màlaga i Benidorm i tot això, aniran cap a Israel.
Jo el que penso és que...
El d'això a Gaza, no?
El resort que faran allà.
Quina vergonya.
Bueno, nosaltres anem riguent, però...
Espera't.
Els israelians es quedaran a Gaza i tota la gent d'allà el faran marxar, per força.
I vindran cap aquí o cap on puguin.
Com ho puguin.
Pobre gent.
Sí, sí.
Bueno, en fi, i el que passa que els israelians, arrel de l'Holocaust, en van aconseguir, que ho estan perdent, van aconseguir...
Un respecte.
Una consideració. I que si tu opinaves diferent, eres un antisionista o eres un
antijueu.
Sí. I ara això, l'altre dia llegia un article d'una jueva vivint a Israel que deia, al final, aquest govern el que ha aconseguit és que tots els països ens ho diuen. I això ja no s'arreglarà.
O que ens posem a l'altura de lo que es van fer nosaltres.
Per exemple, això ja ho han dit d'altres, eh? N'hi havia un que deia jo no veig la diferència entre ser el poble elegit i la raça elegida. I el va haver de marxar, d'Israel. Està vivint per Europa, però va haver de marxar.
És un problema perquè la gent, primer, els agafa mania, els agafa, ja no vol saber res més, quan ha vist el comportament que tenen, quan ha vist que no acaben, és que la cosa continua.
No,
ara
no,
mateix,
en
una ciutat de 200.000 habitants, que és quasi el doble de Girona, que és Tiro, a la costa del Líban, els hi han dit marxeu, i estan bombardejant aquella ciutat.
Sí, sí, no.
Però l'article 33, eh?
Sí, sí.
Hi ha una... Res més, eh? O sigui, perquè jo vull ja estar.
Perquè jo vull ja estar. Hi ha una... Els ultraortodoxos israelians pensen en un gran Israel.
No, els ultraortodoxos no.
No, els...
No, els sionistes.
Els sionistes. O sigui, pensen en un gran Israel. I ara es quedaran ocupant la franja aquesta del Líban, i no els hi tornaran mai més. Allà començaran a posar colonos d'aquells i fer granges i fer assentaments jueus i es quedaran al sud del Líban.
Els ultraortodoxos, que són els de les trenetes, els que han viscut barret, tota la vida a Jerusalem compartint amb àrabs i compartint amb cristians, aquests estan en contra del govern. Deien que abans vivien en pau i tranquil·litat i no passava res i que aquest govern els hi engegat. Bueno, i el que han fet amb segrestant els de la flotilla en aigües internacionals, com si el món fos seu, també, aquests i els altres.
I el tracte que els han fet.
I el tracte
que també els perquè tenen el suport americà d'en Trump i companyia, ja veurem si això canvia en èpoques, perquè, clar, també els governs americans, igual que els d'aquí, van canviant, eh? I per tant,
que tenen molt de quartos, aquests allà.
Sí, sí, sí. Tu pagues amb visa?
Sí,
són jueus.
Cada vegada que fa servir la visa, dos diners els jueus.
Sí, home, la visa sí, són jueus. Ara farem servir el bífum.
Sí,
no
sí,
sé,
però... És espanyol.
Sí.
Però la targeta, la visa...
És una empresa jueva.
És una empresa jueva americana.
I moltes coses que...
Jo ja no faig servir fa molts anys.
No, però si comencessis...
Són jueus. Són jueus. Sí,
si comencessis a veure...
És el nom jueu americà.
Si comencessis a veure les empreses jueves al món, et quedaries parat. El més del 70 o 80% de les grans companyies i grans empreses...
Que remenen diners. No, sí. No a nivell laboral, perquè ells no fan...
Ells són banquers.
Sí, no fan feina manual.
No, ells no tenen fàbriques de
posició. Ells van a gestionar els quartos.
Ells no et faran una fàbrica de cotxes, però et deixaran els diners perquè tu facis la fàbrica de cotxes i els tornis els diners.
Amb bueno, els interessos corresponents.
Amb els interessos corresponents.
Bueno, comença juny, comença el cap de setmana de festes.
Cap de setmana de festes.
El tret de sortida de festes. Ja tenim una festa aquí de la cervesa.
Ah, exacte. Festa de la cervesa.
Que és demà, eh? Festa de la cervesa, festa d'això, festa de l'abarico.
Diumenge hi ha la marxa de l'Ordi a Ordis.
Veus? Vinga, va. I venen les fires de la cirera de Llers, fires de la cirera de Terrades.
I diumenge me vaig a fer el Camino de Ronda, jo, amb els veïns.
Em digues que sí. Doncs vinga, va, que farà bon temps i podem anar de festa a tot arreu. I d'aquí 4 dies, el dia 19, em sembla que és el dia que s'obre la piscina municipal de Vilafant, el dia 19. Per tant, doncs, remullar el cos. Gràcies per estar amb nosaltres. Nosaltres tornem dilluns amb la nostra companya Mercè Mainer. Ens anem al butlletí de les 10 i després estar aquí a la sintonia de la ràdio. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.